Miren, el Ayuntament de Borriana, a través de la Regidoria d'Obra Pública, retira els pilars no estructurals de les comportes metàl·liques de la passarel·la per als vianants del Clot. Juan Canós, bon dia.
Hola, buenos días, Susana.
Buenas
tardes, mejor dicho.
¿Por qué han tomado esta decisión de retirar los pilares?
Esto es un tema que no se ha tomado de un día para otro. Es más, debería haberse tomado antes, entiendo yo. Pero bueno, el año pasado, cuando desde mayo de 2023, con los nuevos resultados electorales, pues ustedes saben que aquí en Murriana pues se acabó llegando a un pacto entre Partido Popular y Vox. Y bueno, Vox entró definitivamente a formar parte del equipo de gobierno en el mes de julio. Y esta obra se la había finalizado la anterior corporación pues en el mes de abril. Cuando se estaba pues ejecutando la obra, ya hubieron en su momento bastantes personas y vecinos que cuestionaron la construcción de esta pasarela con estos pilares, o pilares no estructurales, por llamarlos de alguna forma. La función de estos pilares únicamente era la de fijar una serie de compuertas que, según tengo entendido por indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación, obviamente, que está incluida en ese ministerio, decidieron que para mantener el nivel de agua del Clot, pues deberían colocarse una serie de compuertas. Yo siempre fui contrario a ese tema porque entendía que la regulación del Clot, del nivel de agua del Clot, siempre había sido una cosa natural. Lo regulaba, pues, digamos, lo que en ingeniería se llama la dinámica marítima del litoral. Es decir, las mismas corrientes con la vía temporal cerraban la salida del Clot con el arrastre de piedras y de arena. Y, sin embargo, cuando venía alguna crecida del río o el Clot cogía mayor nivel de agua dulce, por decirlo, para que lo podamos separar, pues era la misma corriente que venía del Clot y del río Ana la que abría la desembocadura. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que la separación entre apoyos del tablero del puente es de 5 metros. Sí. Y al colocar estos pilares, que son de una medida aproximadamente 40 por 40, en los huecos que se quedaban libres para el paso del agua, lo que hacíamos era poner barreras a que se pudiese evacuar el agua correctamente, ya que cuando hay una crecida del río se produce un arrastre de cañas, troncos, basuras que se tiran en el río aguas arriba, y que por lo tanto cuando el agua llegase a la pasarela, a la altura de la pasarela, todos estos arrastres de que lleva el río pues llegarían a taponar posiblemente el desagüe de la pasarela. Y con esto, ¿qué pasaría? Que iría subiendo al nivel del Clot hasta que se inundaría tanto margen derecho como izquierdo, y afectando, sí, por lo tanto, a las vidas de las personas, poniéndolas en un posible riesgo, y sobre todo inundando todas las zonas de los dos márgenes del río.
Claro, cuando
no sé
hemos...
Si me... o no, pero más o menos
sí.
La historia es esa.
Cuando hemos recibido la nota de prensa, claro, lo primero que se dice, ¿no?, en redacción es: ahora todo el mundo se pone en marcha a la hora de no ponerle impedimento al paso de las aguas por posibles crecidas. Yo lo que quería que quedara claro es que esto ya se pidió en agosto del 2023, ¿es así, no?
Sí, esto, bueno, en cuanto que yo asumí mis competencias aquí en el ayuntamiento, una de las primeras cuestiones que hablé con los servicios técnicos municipales pues fue el tema de la pasarela, de la posible obstrucción de los ojos de la pasarela y los problemas que podían crear. Entonces, como primera medida, se decidió eliminar las compuertas que había, la mayoría de las compuertas móviles, dejando solamente una o dos fijas que había, y esperar, según me indicaron los servicios técnicos, como mínimo pues un tiempo prudencial para ver cómo evolucionaba el nivel de aguas del Clot respecto respecto a Omar. Entonces, todo esto llegó al punto de que en julio de este año, de 2024, cuando ya se había comprobado empíricamente lo que algunos pensábamos, pues se solicitó a la Confederación Hidrográfica de Júcar pues la retirada, la autorización para retirar los pilares, explicando la problemática y los pasos que se habían seguido. Uh-huh. Este permiso, esa autorización, solicitada el 1 de julio, llegó aquí al ayuntamiento el 20 y pocos de este mes pasado de octubre. Y yo, en una época de lluvia, no se podía actuar. Ahora ya el nivel está a un nivel donde se puede trabajar fácilmente y por eso lo hemos anunciado ahora, porque vamos, la intención es ejecutar estas obras pues a finales de esta semana, empezarlas entre esta semana y la semana que viene, dejarlo totalmente ejecutado. Pero obviamente es un problema que no viene de ahora, viene de hace algún tiempo y que bueno, que yo junto con otras personas o con bastantes gentes y vecinos de aquí de Burriana pues teníamos esta inquietud y es un problema que entendíamos que se debía solucionar lo antes posible.
Uh-huh. Algo que también, porque ustedes tomaron la decisión antes de que hubiera la inundación en la zona de Valencia, estaba tomada. Algo que también no sé hasta qué punto les debe llegar a preocupar. Ustedes tienen un río que les atraviesa prácticamente toda la población. El tema de tener los ríos limpios de cañas, ¿usted esto lo han llegado a valorar? El hecho de que, porque hasta la fecha no se permite arrancar las cañas.
Mire, yo la verdad es que no sé. La Confederación Hidrográfica aquí está jugando, y digo jugando y obviando la tragedia que hemos sufrido hace poco todos los valencianos. Yo creo que es una cuestión ya de negligencia o yo no sé exactamente por qué no limpia la Confederación, que es su obligación, uh-huh, en tramos que no del río, que no pasan por el casco urbano, uh-huh, tienen ellos la obligación de mantener limpio el río y de mantener la sección original. Y eso aquí en Burriana, como en otros muchos sitios, no se han hecho. Aquí en Burriana únicamente nos permite la Confederación, al Ayuntamiento, limpiar el tramo que claro, hay en el casco urbano, que es desde el camino, a ver, desde el Puente de Buen Suceso, que es una de las salidas de Burriana hacia Villarreal, sí, hasta el Puente del Camino de la Cosa. Si ustedes adentran del Puente del Camino de la Cosa hacia el Clot, aquello es una selva amazónica, un estrato lleno de árboles caídos, uh-huh, y uh-huh, de cañas que al fin y al cabo son especies invasoras. Y que la Confederación Hidrográfica, no sé si es por cuestión de presupuesto o por un criterio wokista, que es lo que ahora parece ser que está de moda, uh-huh, lo que nos está poniendo es un grave peligro pues a todas las vecindades o a todos los pueblos que tenemos un río muy cerca.
Claro, lo único que ocurre es que en el caso de Burriana confunde, porque en una parte lo tienen limpio porque ustedes tienen competencia y en otra parte no lo puede tocar cuando pasa también por la población. Es donde hay que dejar claro que la competencia, ¿dónde empieza y dónde termina en el Ayuntamiento de Burriana?
Sí, sí, pues ya le digo, la competencia va concretamente desde el Puente de Buen Suceso hasta el Puente del Camino de la Cosa. Uh-huh. Y eso, por la cuenta que nos trae en el Ayuntamiento, pues lo cuidamos y lo limpiamos varias veces al año. Uh-huh. Lo que no es de recibo es que lo que sea competencia de la Confederación Hidrográfica no se haga nada. No se haga nada y bueno, y después sabemos lo que pasa.
Pues Juan Canós, concejal del Ayuntamiento de Burriana, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Susana, muy amable.
En los mismos sitios.
Hace tanto que me dejo llevar. Tu discurso ya lo tengo repetido. Se agradece tanta sinceridad, pero puedes darte por vencido.
Dale. Guárdate esa voz, ese que
dirán, ese tú sabrás, piensa en lo que haces. Cámbialo por quizá nadie tenga razón, y no somos tú y yo ejemplo para nadie. Así que pensemos en qué. Gracias por dejarme equivocarme a mi manera y no hacerme declarar como culpable de no pedir perdón. Gracias por dejarme equivocarme a mi manera y no hacerme declarar como culpable de no pedir perdón. It's a kind of mine. Fuerte aplauso para Mark. Mirad lo sexy que se ha puesto esta noche con esa chupa de cuero, esa sexualidad exuberante.
Si no quieres fallar, no tires la primera piedra. Oído sordo, corazón de metal. En mi cabeza la canción perfecta. Guárdate esa voz, ese que dirá, ese tú sabrás, piensa en lo que haces. Cámbiala por quizá nadie tenga razón, y no somos tú y yo ejemplo para nadie. Guárdate esa voz, ese que dirá, ese tú sabrás, piensa en lo que haces.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com .dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Siempre presenta en la prueba, maquillado y con hombreras y un gran cinturón.
María Fajardo, vicealcaldesa de Vila-real y en este caso regidora de Igualdad, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Roda de premsa este matí per a presentar...
L'Escola d'Igualtat, en la seva sisena edició.
I què anem a tindre?
L'Escola d'Igualtat és una escola que el que pretén és apropar conceptes sobre la igualtat de gènere i la no discriminació, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a la societat en general, i a més és que aquesta Escola d'Igualtat, que compta amb un gran nombre de professionals, perquè concretament són... 7 sessions les que se desenvolupen des del mes de novembre fins al mes de juny, i en aquestes 7 sessions, com que una és una taula rodona en la que participen 4 professionals, doncs al final en seguida són 6, 7, 8, 10 professionals que venen a parlar-nos sobre conceptes molt concrets que fan referència als bons tractes, a la igualtat pròpiament dita, a la no discriminació, a la sociolingüística fins i tot, és a dir, venen a tractar de temes molt concrets que estan d'actualitat i que versen entre el que és la igualtat entre homes i dones, que és l'objectiu principal que té aquesta escola d'igualtat. A més, l'escola, la seva participació és totalment gratuïta, només t'has d'inscriure si vols obtindre el certificat, que quan acaba l'escola tens el certificat d'haver cursat tantes hores en els conceptes d'igualtat de gènere i prevenció de la violència i també promoció dels bons tractes. Per contra, si una persona vol participar en alguna xerrada concreta perquè li interessa algun tema, doncs pot assistir lliurement. Les sessions se celebren normalment en dimecres, de 6 de la vesprada a 8 en la BUC, així a Vila-real, i cada mes doncs tenim una sessió. Per això que al final l'horari és prou ampli i al tindre una sessió mensual doncs també dones aquesta llibertat a que no siga una cosa de totes les setmanes sí o sí, sinó que tens aquesta llibertat a l'hora de participar, i la veritat és que crec que ens ha quedat enguany una escola, la veritat, que molt interessant, perquè compta des de l'objectiu que té la regidoria d'Igualtat, en aquest cas, per a mi, el que jo volia impulsar era que d'alguna manera la societat vilarrealenca entenguera la transversalitat del que és la igualtat, és a dir, la igualtat de gènere, igual que les discriminacions que patim les dones, són qüestions transversals, és a dir, ens afecten en molts àmbits de la nostra vida diària. No només es focalitzen en l'àmbit laboral o en l'àmbit econòmic o en l'àmbit dintre de les relacions sexuals o afectives, sinó que afecten a tots els àmbits de la nostra vida, perquè al final el tema de la igualtat de gènere i la no discriminació és una qüestió que és sistèmica, que està en el sistema patriarcal en el que vivim i que patim més del 50% de la població, perquè les dones estadísticament doncs són fins i tot més del 50% de la població. Aleshores, estos temes que intenten ajustar-se, ja dic, a que d'alguna manera plana o d'alguna manera més ampla puguen expressar-se en aquestes xerrades o conferències en les que el públic també pot interaccionar i preguntar a aquests professionals que venen a explicar-nos diferents aspectes, no ho sé, crec que és una escola molt interessant i que enguany l'hem intentat dotar això de la transversalitat, de que no siguin només dones que venen a parlar-nos sobre qüestions que la gent automàticament relaciona amb feminisme, sinó que també es parlen d'altres qüestions, com és el periodisme i la narrativa que es fa per part de les periodistes quan són dones o quan són homes, com canvia aquest relat, també de personal sanitari, del biaix de gènere en la diagnosi de malalties, també de pornografia, també d'una taula rodona que hem preparat que va al voltant del Dia del Treballador i la Treballadora, del dia 1 de maig. Hem preparat una taula rodona que s'anomena En Terra de Homes, i on participen 4 dones que treballen en professions totalment masculinitzades i on ens conten la seva experiència. És a dir, que crec que li hem intentat donar ixe gir a l'escola per a que la gent entenga la transversalitat del que és la igualtat de gènere.
Per exemple, comença, no ho he notat, quan comença?
La primera sessió serà el dia 27 de novembre, el dia 27 de novembre, i ve Irene Zugasti, Ella és politòloga i periodista de guerra i la seva xerrada se titularà Que el món l'expliquen elles. En este cas, que el mundo lo cuenten elles, perquè ella és del País Basc, aleshores farà la xerrada en castellà. I el que ens explicarà és com un relat de... I ara que estem patint això de la catàstrofe tan dolorosa que ha patit la Dana, doncs precisament parla d'això, de com una narrativa d'un relat o el contar una notícia, com canvia el relat si el conta una dona o si el conta un home, quan són catàstrofes, desastres naturals, crims de guerra, i per què canvia el discurs, per què? Doncs per la manera moltes vegades en les que hem estat educades o que hem sigut formades, així com aquesta càrrega mental que de manera natural portem les dones amb nosaltres, doncs on posem el focus de la notícia, com elaborem els titulars, què destaquem de les situacions que es viuen, és a dir, aquesta diferenciació que n'hi ha quan una història la conten ells o quan una història la conten elles. I crec que serà molt interessant aquesta conferència inaugural. Bueno, és que ho seran totes, no? Però esta a mi me genera molta curiositat perquè no sóc de l'àmbit del periodisme, aleshores me genera molta curiositat.
Quan se tenen que apuntar abans, perquè clar, hi haurà unes places limitades...
S'han d'apuntar abans, però és el que parlem. La inscripció passa perquè la gent pugui apuntar-se per tal d'obtindre aquest certificat. Perquè el que se farà és a totes aquelles persones que estan apuntades se'ls passa a una llista de signatures i hauran d'haver completat totes les sessions per tal d'obtindre aquest certificat. No obstant això, l'entrada és lliure fins a completar l'aforament. És a dir, si no t'has apuntat a l'Escola d'Igualtat, però sí que t'interessa una xerrada concreta i vols participar... És en la BUC, en el primer pis, i podràs accedir sense problema fins a completar aforament.
Una altra cosa, està per a la gent que està empadronada en Vila-real?
No fem distinció, a priori. No fem distinció perquè, de fet, el que ens hem trobat és que com que són escoles, és una escola d'igualtat de formació reglada, és a dir, que està reconeguda com a hores en formació en igualtat d'oportunitats, moltes vegades participa personal de l'Ajuntament, per exemple, personal funcionari que utilitza com a hores de formació i molta gent que treballa en casa nostra doncs no viu així i, evidentment, pot participar d'ella sense problema.
Seran 2 hores de duració i serà una vegada al mes.
Sí.
Esta xerrada hi haurà alguna forma de divulgació? És a dir, per exemple, jo puc veure l'avi online?
No.
Estarà penjada en les xarxes de l'Ajuntament?
Estarà penjada prèviament la setmana d'abans l'anunci de que va a celebrar-se la xerrada, però la xerrada no estarà gravada.
Vale, són coses que, per si hi ha algú...
No, perquè al final són divulgadores, en este cas, a moltes de les que portem en l'escola, que són divulgadores que tenen un gran nombre de seguidors, aleshores fer 2 hores de divulgació de les xerrades que elles poden fer, doncs considerem que és més important que una persona puga gaudir-les de manera presencial que no tindre les 2 hores gravades. Així com també se generarà al final de cada xerrada un espai de debat i per a poder difondre el debat que s'ha pogut generar, doncs caldria demanar permisos a la gent anònima que pugui participar i considerem que qui pugui vindre presencialment que participe. I igual el que sí que preparem de les xarxes de la regidoria d'igualtat és després un vídeo resum, a lo millor on se pugui explicar els conceptes que s'han tractat, però ja li dic que no és la idea.
Com la gent pot apuntar-se?
La gent podrà apuntar-se a partir de si no recorde malament, és d'este dimecres, a través de la regidoria d'igualtat amb un enllaç que penjarem a les nostres xarxes i si no acudint presencialment a l'escola a la Casa de la Dona en horari de 9 a 1 i podrà inscriure sense cap problema.
La Casa de la Dona la tenim?
La Casa de la Dona és la casa que tenim allí a prop de Santa Sofia.
Sí.
I és on ha estat sempre.
És que ara no m'eix el nom, el carrer Calvari, crec que és el carrer Calvari.
Carrer Calvari és el que travessa. Ah, t'he dit el carrer exacte.
Sí, però més que res perquè la gent sàpiga on pot apuntar-se.
Perquè
sí.
És un carrer menudet. Ahir
estava antes Acudim.
És carrer Santa Sofia, sí que és carrer Santa Sofia. Carrer Santa Sofia número 2. I Acudim fa cantó. És el mateix lloc, però Acudim fa cantó.
Carrer Santa Sofia...
Número 2.
Número 2, perquè la gent que vulgui apuntar-se ho sàpiga. Regidora, algo que també, perquè vostè també és regidora de serveis públics i volia preguntar-li, han enviat una nota de premsa que estan adequant i es faltant carrers dins de la població. Mire, és que això jo l'ho vaig agarrar fora de micro. Jo ho sent molt, però vostè sap que jo el que agarre fora de micro i a més vostè no tenia idea de lo que vaig a dir, com que no. Vaig a posar-la un poc nerviosa. Estan asfaltant els carrers i vostè veu un puesto que no està acabat d'asfaltar i se'n va a parlar en l'empresa i li diu, escolta, per favor, i se tros i tal. Això se pot fer, no és un delit, no?
No, no. Explica també, perquè és una de les notícies que més interaccions ha tingut en les xarxes socials i al final nosaltres no som gent famosa que no portem les nostres pròpies xarxes socials, és a dir, les xarxes socials meues jo les porto jo. Aleshores, he pogut comprovar com esta notícia ha causat gran expectació perquè a Vila-real, malauradament, i dic malauradament perquè jo sóc veïna d'este poble i també ho veig, és una ciutat que no s'ha caracteritzat especialment per el bon manteniment dels carrers del poble. És a dir, trobem molts carrers on està la vorera desitjablement reparable, per dir-ho bonico, és a dir, que ho tenim, la veritat és que en un estat preocupant. I moltes vegades on més se reprodueix això són els carrers més estrets que tenim al nostre claro. Poble, que són
passen
també...
Passen els cotxes, aparquen dalt...
Efectivament, i també on viu més gent gran, que és aquí més perillositat de produeix el fet d'entrar o eixir de sa casa quan tens la vorera per reparar o quan tens...
Ja tens apegaeta perquè a l'església de casa.
Clar, clar. I el que em plantejava jo l'altre dia, que és una de les coses que al final estar en la regidoria de serveis públics, que és al final un àmbit tan, en alguns aspectes, desconegut per a mi...
Perdona, doncs, no tant de xafar carrer, eh?
Sí, sí, però no, al final no... Vull dir, jo no sabia quina és la tècnica per asfaltar un carrer. No sé si m'explique, vull dir, no he acostumat a treballar jo la tècnica de l'asfalta del carrer, però clar, només visitant-lo, només xafant carrer, que és el que parlem, doncs ja he après que l'espai que es queda entre el que és el carrer i el que és la vorera, que així al nostre poble tenim molts a on s'ha repartit, s'ha posat capa damunt de capa damunt de capa d'asfaltar de carrers i aleshores el que trobem és que es queda un hueco prou ample entre el que és el carrer i el que és la vorera, i això passa per exemple en el carrer Creus Velles, en el carrer Soledat, en el carrer Juan Mas, passa en molts carrers d'este poble, i el que falta allí és una mena de manisa que ho cobrís, que se diu rígola, si no recorde malament el concepte, que es diu rígola, que el que ajuda és a que l'aigua córrega fins a que arribi a l'invernal, que ha d'absorbir l'aigua quan plou, no? Doncs, quina és la solució ahí? A aquests carrers que tenim en este estat. A banda de reparar les voreres, que seria una qüestió, l'altra també seria dotar aquests carrers d'aquestes rígoles que actualment no estan posades. I què és el que vostè diu que em va agarrar fora de micro? Doncs el que estava passant ara, que és el que vull que explicar a la gent per lo que parlem de les interaccions en xarxes socials. Tot el món, no, que ha interaccionat amb nosaltres, no ha sigut per a dir-nos, ei, que bé, no, que esteu asfaltant el carrer Calvari i que aneu a seguir per l'avinguda Cardenal Tarancón o pel carrer Vicente Sánchez. No, han sigut per a dir-nos, i per què no feu això en este carrer? I per què no feu això en este altre? O per què no feu això en este altre? Doncs miren, el manteniment que estem fent ara de carrers, si vostès se fixen en els carrers que hem mencionat, és una mena de U, i són les grans avingudes, podríem dir, que té el poble, que són les que més pes suporten. Pes de trànsit i pes en quant a pes literal, a quilos, a
la
tones.
La mercaderia que passa per
perquè allà. Passen mercaderies, camions... Aleshores, què passa? Que l'asfalt es produeix en unes rotures que acaben sent uns afonaments d'aquest asfalt i que per la qual cosa, dins del contracte que tenim de manteniment de vies públiques, doncs entra que se puga reasfaltar,
del clot,
efectivament,
del clot.
Que es puga reasfaltar ixe carrer. I el que vam detectar, per exemple, en el carrer Calvari, que és el que ja s'ha començat ixa tasca, és que en el carrer Calvari tenim en este cas tenim un supermercat que té allí el seu accés a l'aparcament del supermercat i que també té la zona de càrrega i descàrrega en la zona d'aparcament. El projecte de reasfaltat d'estos carrers passava només per allà, per on passen els vehicles. No en les zones d'aparcament. Però el que vostè diu que li vaig contar fora de micro, doncs és això. És que quan hem anat allí a vore-ho, ens hem donat compte que l'accés a l'aparcament i la zona de càrrega i descàrrega, que parlem, suporta un gran pes dels camions que van a descarregar a aquest supermercat, doncs també era precís de que es reasfaltara. Aleshores, de seguida vam parlar amb l'encarregat d'obra, que automàticament ens va dir que sense problema doncs també reasfaltaria aquest tram. Què vull dir amb això? que ens hem oblidat dels carrers estrets que també estan desacurats i que això ens reclamen per xarxes socials? En absolut, no vol dir això. Però que per a poder mantenir aquestes tasques en aquests carrers més estrets no entra en el contracte actual que tenim de manteniment de vies públiques. Han de ser accions concretes. De fet, una de les zones que hem anat a visitar perquè ens preocupa greument, perquè n'hi ha molta gent major que viu en aquest carrer, és en el carrer Taronger, carrer sí. Naranjo.
Que sí, 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 la... sé que està en la Creu Aliaga, és un dels carrers menudets.
En aquest carrer tenim molta problemàtica perquè allí, en aquest carrer fa un gir i quan passen els vehicles per ahir, la veritat és que tenim la vorera desfeta i tenim l'asfalt molt desacurat i és un carrer que cal una reparació integral. Doncs ahir què estem fent? Què hem fet nosaltres? Doncs ara mateix a plantejar un projecte per a la reparació d'aquest carrer, que jo mateixa, per xarxes socials, l'altre dia me va preguntar una persona afectada per aquest carrer i me va dir, no s'oblideu de tal carrer? I jo dic, mira, en altres carrers m'he callat perquè no ho sé, però en aquest carrer, que sí que sé que hem demanat un projecte concret per a aquest carrer, la meva idea és poder anar allí als veïns i explicar-los personalment què és el que voldríem fer en aquest carrer i a veure què els sembla abans d'anunciar-ho a premsa o anunciar-ho a qualsevol lloc o pressupostar-ho en el pressupost de l'any 2025. És a dir, preferís que els veïns siguin els que me diguen si ho veuen bé o si no, perquè moltes vegades el que fem els polítics és plantejar idees per a què pensem que seria la millor solució per a una cosa, però després vas i parles amb els veïns i te diuen pues jo no ho veig perquè...
Perquè sóc jo la que estic així.
Efectivament.
Però els altres carrers, vostè no ho sap perquè no ha arribat ahir, però que és tasca seua saber el que passa en cada carrer.
Efectivament.
A veure,
la gent que sàpiga que de tot allò que ens diuen, nosaltres prenem nota i intentarem donar solució. Evidentment, així no som el genio de la làmpara, i malauradament segur
sí,
que no podré
preocupi.
Donar solució a tot, però que prenem nota per a tindre-ho en consideració, ja li dic que segur.
N'hi ha altres carrers que creuen des de l'entrada fins a l'eixida cap a València i també suporten molt de tràfic i també pas de camions que un dia darrere dia es queden encallats i ha de vindre a retirar-los i han de vindre a retirar tots els vehicles perquè el camió pugui continuar i ser camí. Això són coses que m'envien, és a dir, i és... en el carrer que creua des de l'entrada fins a l'eixida cap a València, és un carrer que...
Però no tenim nom del carrer.
Penitència. Carrer Penitència. El carrer Penitència de Pereda. No, jo li dic perquè...
És que el carrer Penitència està sí, és prou cèntric.
Entonces, també demanen que se... Jo li dic perquè és a vostè la que ho demana i en el càrrec va, en este cas... conforme és el carrer, la penitència. Per lo tant, vostè ja s'ho acaba d'apuntar,
sí,
no?
Sí, sí, totalment.
Vila-real activa l'obra d'urgència d'arregle del parc infantil de l'Alguer. És una obra d'urgència? No és l'obra que volien acometre en els parcs? És aquesta obra d'urgència que van parlar d'eixos 9.000 euros en la col·locació d'aquest paviment de gautxo?
Correcte, i la reparació també de gronxadors i la instal·lació de... I, bueno, i la substitució i instal·lació de nous tobogans, ja li dic, gronxadors, és a dir, posar en condicions aquest parc. Per què es diu d'urgència? Doncs perquè nosaltres sabem vostès que estem en el procés de licitació d'un contracte per a manteniment de parcs i jardins. I el que ha passat ara és que com que n'hi ha... Ja s'ho vaig vindre a explicar també a esta casa... com cal que hi hagi una actuació urgent per la situació que tenen aquests parcs, que és una situació lamentable en la que els xiquets i xiquetes és més bé perillós que juguen en aquests parcs i cal condicionar-los ja, mentre s'acaba aquest procés de licitació del contracte de manteniment de parcs i jardins, nosaltres hem destinat uns diners realistes per a que ens doni temps a executar abans de que acabi l'any, que eren 60.000 euros en total, per tal de reparar d'urgència alguns parcs que tenim en estat lamentable en esta ciutat. I el primer, pel que ja hem començat la seva intervenció, és el parc de l'Alguer, que ja va amaneixer la setmana passada en les tanques que el que fan és limitar el perímetre per a que es pugui actuar, i demà, perquè demà, sí, demà que és dia 12, a partir de demà és quan se comencen les obres.
També el parc Sant Ferran,
Sí, perquè és el que parlem, en 60.000 euros anem a reparar alguns parcs que es troben en una situació complicada, per dir-ho d'alguna manera, perquè el Parc Sant Ferran el que passa és que té lo que és el... És que no sé com se diu això, el tobogán que té un tub que passa en pel mig dels xiquets.
Bueno, una de les dels puestos on juguen els xiquets.
Correcte, un dels llocs d'esbarjo dels xiquets, un dels aparells estos en els que juguen, uh-huh. Doncs té un escaló que és perillós per als xiquets perquè pot tallar-los o pot quedar-se la robeta enganxada, aleshores també hem de reparar-lo i això passa el mateix en el parc que tenim allà en la Garrofera, en el que és en l'avinguda, en el parc de la Garrofera, que és un parc menudet que n'hi ha una cafeteria, doncs en aquest parc també tenim un tobogán que també té un escaló que li falta. És a dir, anem a fer reparacions fins a 60.000 euros per a reparar alguns parcs del poble que el que tenen són peces o elements que poden resultar perillosos per als xiquets i xiquetes, aleshores entren dintre d'aquest expedient d'urgència.
I si sobren diners, jo acabo de llegir ara mateixa que intentaran reparar les desfetes del concert de Som la Terreta. Van fer tal qual, l'estic llegint-lo, que se van fer, el passat dia 8 d'octubre se va fer un macrofestival de Som la Terreta i van lleure desperfectes.
Van lleure desperfectes, però això no sé per què ho publica un diari molt concret.
El Periódico Mediterráneo.
Perquè l'informe de les desfetes, per dir-ho d'alguna manera, d'eixe festival, doncs el tenim nosaltres i nosaltres no hem de reparar-lo. Això ho ha de reparar la Generalitat Valenciana, que és qui ha fet el festival. No ho té per què assumir el veïnat de Vila-real, no ho tenim per què assumir vila-realencs i vila-realenques dels nostres impostos, sinó que ho ha d'assumir qui ho ha desfet, no?
Clar, jo anava a preguntar-li, perquè vostè té una quantitat assignada, vostè està parlant de 60.000 euros, si n'hi haguessin publicat 51.000 euros, i està parlant de gastar-se el més urgent i reparar unes desfetes d'algo. Perquè van dir, és que sap què passa, que sí, me va dir, crec que va ser el portaveu del Partit Popular de Vila-real, que va dir que no hi havia cap gasto per a la ciutat de Vila-real.
No, és que no anava a haver cap gasto.
M'estranyava llegir això.
Clar, no anava a suposar cap despesa. De fet, per això nosaltres assumim que van a vindre a celebrar-lo així i bueno, en el meu cas, en la regidoria de serveis públics, doncs nosaltres facilitem les tanques que ens demanen per tal d'habilitar l'espai on anava a celebrar-se el concert. La nostra policia local, en el seu regidor, Toni Marín, doncs també posa a disposició la col·locació de les senyals que restringien el trànsit aquests dies, així com els efectius que feien falta per a redirigir a la gent. És a dir, nosaltres el que els facilitem, per dir-ho d'alguna manera, als organitzadors del festival és els recursos propis que tenim en l'Ajuntament, que els posem a disposició, doncs igual que quan es celebra un partit de futbol o igual que quan es celebra qualsevol cosa que no organitza l'Ajuntament directament, però que l'Ajuntament doncs col·labora perquè ho fem a este poble, no? Però no anava a suposar cap despesa ni cost econòmic. Què passa? Que nosaltres quan autoritzem l'ús del Parc de la Mayorazga, en este cas, per tal de que puguen celebrar aquest concert, quan ens diuen que van a fer un tancament de l'espai per a fer-ho perimetral i poder cobrar l'entrada que es cobrava i controlar l'accés, clar, nosaltres en cap cas havíem pensat que anàvem a trobar-nos que les tanques de 2x2 que lloguen anaven a anar en un forat en terra i clavades en terra,
claro,
trencant les nostres manises que tenim en aquest parc, o tampoc mos podíem imaginar que anaven a instal·lar damunt del reguer maquinària que anava a fer que el reguer es trencara.
El sistema
de rec que nosaltres tenim per a fer un adequat manteniment del que és el jardí que tenim allí. Tampoc anàvem a suposar que la font ornamental que nosaltres